una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Un camí de fe, cultura i història. un peregrinatge que no oblidaràs mai. Del 13 al 20 de febrer, vine amb el Club Més Amics a Terra Santa i descobreix un viatge únic. Visitarem Galilea, Jerusalem, Betlem, el Mar Mort i molt més. Del 13 al 20 de febrer, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Feliços els qui treballen per la pau. Déu els anomenarà fills seus.
Mateu 5:9.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. En el transcurs de la jornada commemorativa amb motiu dels 15 anys dels plans de fertilització agrària a Catalunya per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, va assenyalar que ara fem un pas endavant amb un nou decret que regularà aquesta gestió, basada en una fertilització agrària orgànica i en noves línies de suport per afavorir inversions i línies de treball que han de garantir la viabilitat i sostenibilitat futura de les explotacions agràries. La consellera ha manifestat que les dejeccions ramaderes, a més de portar els nutrients necessaris als cultius i de millorar la qualitat del sòl, permeten aprofitar un recurs disponible, amb la qual cosa no només estem contribuint a una millora des del punt de vista agronòmic, sinó també des del punt de vista econòmic i, sobretot, del mediambiental. Des del Camp a Taula pensem que totes aquestes mesures proposades des de la conselleria estan molt bé, però creiem que la societat en general encara ha de donar un pas endavant en el tema de les dejeccions ramaderes i de la fertilització agrària orgànica i pensar més en el benefici de tots plegats i no en el propi. I dic això perquè molta gent de la ciutat vol anar els caps de setmana o per vacances al camp o al món rural. I el porc i el PAC ho inclou tot. Ens agradin o no les olors dels purins. Si ho acceptem i no posem traves, com s'hi han fet alguns, els beneficis són per a tots. I l'adob que llançarà els camps de conreus serà més natural i sense components químics. El medi ambient i la sostenibilitat també han de dir alguna cosa i no solament als ciutadans.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Després de conversar la setmana passada amb el responsable d'organització de la Unió de Pagesos, en Carles Vicente, avui ho farem amb el president de JARCOAC, Francesc Brunat, per a que valori el passat exercici i com es presenta aquest que tot just acaba de començar. Bon dia, senyor Brunat, i benvingut de nou al nostre espai.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Doncs, començant l'any i a veure com es presenta i també parlar de quina valoració fan des de JARC del 2016, com ha anat a nivell del sector agrari català. Sé que és molta cosa a dir i, per tant, li demanaria una mica, és difícil, però de brevetat, no, a les respostes?
Sí, a veure, és un any, ergonòmicament parlant, ha sigut un any una mica complicat, no? Per tot el tema de la sequera. Clar, això ha produït doncs una reducció doncs en moltes collites, en molts conreus, doncs com pot ser el tema de cereal, com pot ser la vinya, doncs quan hi ha hagut els conreus de secà, doncs hi ha hagut una reducció doncs important de la collita, pel que deia, no? També ha sigut un any doncs de canvis, no? Un any que hem tingut nova consellera amb tot el seu equip, doncs, que s'ha renovat. Clar, tots els canvis doncs, comporten un període d'adaptació, una miqueta de... la veritat, doncs, que amb aquest aspecte, bueno, han tingut diferents canvis, no? Llavors, doncs, tenim alguns sectors, doncs, que continuen afectats, doncs, per la crisi del vent rus, doncs, com pot ser el sector de la fruita, principalment, que encara està patint, doncs, la crisi aquesta, doncs, que va provocar el vent rus. Aquest any, doncs, també hi ha hagut una collita més baixa, amb el que és la fruita, i que els preus hagin pujat una mica, doncs, però no compensa, no? Les explotacions, la veritat, amb els anys que portem, amb els preus que portem, doncs, ho estan patint bastant, no? El sector de la llet, doncs, també continua estant per sota costos. Els preus que es paguen, doncs, no corregeixen els costos de producció, degut al canvi que hi va haver, doncs, amb el tema, doncs, d'Europa, doncs, de les quotes làcties, tot el canvi que hi va haver, doncs, clar, tot això ha produït, doncs, aquesta crisi, doncs, que encara està patint el sector de la llet, no? El sector de l'oli, doncs, bueno, s'està veient que aquest any, doncs, que hi ha hagut un increment de la quotita, i el preu, doncs, bueno, continua estant alt, no? És un sector, doncs, que de moment podríem dir que està bé. I el sector del vi, doncs, també els preus continuen estant... Bueno, jo diria, doncs, en progressió, no? Sobretot el que és el sector de vi base cava, diguem, no?
Mm-hmm.
Ha sigut una... Bueno, això una mica per fer una pinzellada general, sí. Doncs, una mica, doncs, com està la situació en aquests moments.
Sí, i
el sector del conill, doncs, també continua estant per sota preu de cost, està molt, molt baix, la veritat, estan patint, això ha produït, doncs, una sèrie de tancada de granges, doncs, gent ha tingut que deixar les explotacions, i la veritat, doncs, que està patint encara, doncs, aquesta crisi de preus, no?
I, bueno, seguit amb això, com es presenta el 2017? Suposo que hi ha molts temes pendents que anirem tractant a mesura que avanci l'entrevista, perquè volia tocar diferents sectors, però així, una mica també com pinzellada, com es presenta aquest 2017?
Aquest 2017, doncs, bueno, per una banda, ja s'està treballant amb tot el que és la nova PAC, doncs, que és important. També tenim aquí a nivell de casa nostra, doncs, bueno, a veure si finalment tenim pressupostos, no tenim pressupostos, a veure què passa.
Sí, d'això en parlarem ara seguidament.
Sí. Bueno, estem expectants dels diferents temes de... amb el que fa, doncs, la llei de la cadena alimentària. També sembla que a nivell europeu també, doncs, hi ha una iniciativa, doncs, l'altre dia, per exemple, doncs, Jarcoac, doncs, vam poder assistir amb una reunió, doncs, a tal nivell, doncs, a la Comissió Europea, perquè, doncs, s'està veient, inclús, doncs, el Parlament Europeu, doncs, que, clar, que els mecanismes que actualment hi ha de mercat no acaben de funcionar, no? Continuem veient, doncs, que la part més feble de lo que és la cadena alimentària, la valor més feble, doncs, que és el sector agrari, molts sectors, doncs, sota preu de cost, i ja es comença a parlar, doncs, de que aquí s'ha de crear... Estem en lliure mercat, estem en un món global, però potser cal un canvi legislatiu, no? I aquesta, doncs, va ser una mica la proposta que va fer Jarcoac, doncs, aquesta taula d'alt nivell de la Comissió Europea, i també sembla ser que el Parlament, ja comença, el Parlament Europeu comença a veure algunes veus que estan dient que això ha de canviar, no? Que això no pot anar d'aquesta manera, no? I ha de començar a veure algun canvi legislatiu que protegeixi una mica aquesta part més feble de la cadena alimentària, no?
Mm-hmm. Sobre el que... Sí. No, ara anava a entrar ja una mica en matèria, i sobre el que ha parlat fa un moment del tema de pressupostos, precisament aquesta setmana vostès han reiterat que és vital que el Departament d'Agricultura augmenti el pressupost de les línies de suport que són clau pels productors professionals. Quines serien aquestes línies?
Bé, per llarg, hi ha quatre línies que creiem que són bàsiques, no? Que aquestes van directament al pagès, que són joves agricultors, incorporació de joves agricultors. Doncs en aquests moments tenim un camp envellit, les dades ens ho diuen, doncs tenim, la veritat, una població envellida. Convé aquest canvi generacional, creiem que això és prioritari. L'altra part és la modernització de les empreses, doncs amb el programa que hi ha del PDR, doncs tot el que són els plans de millora, contracte global, doncs que en diem. Creiem que aquí cal una dotació important, doncs perquè les empreses es puguin modernitzar, es puguin posar més, puguin ser més competitives, per poder doncs, fer productes de qualitat i de bueno, complir la seguretat alimentària. No? Després hi ha una altra línia, que són les agroambientals, que tot això ens ve marcat de cara bueno, per la Unió Europea, doncs ens ve marcat doncs, que cada vegada es vol doncs, aquesta agricultura doncs, una miqueta més racional, més... creiem que és important doncs, també que hi hagi dotació per les agroambientals, i l'altra part seria les zones desfavorides. Zones desfavorides doncs, que pot ser muntanya, o zones doncs, que és més difícil conrear, en zones que potser no hi ha tanta indústria i l'única manera és de poder quedar-se als pobles, de poder viure, doncs és l'agricultura o la ramaderia, doncs creiem que aquí també és important el govern que tingui sensibilitat. Aquestes serien les quatre línies bàsiques per JAR, doncs que amb una economia reduïda, doncs com tenim en aquests moments, creiem que s'ha de prioritzar molt, no? Nosaltres JAR fa... Fa un temps, quan es va començar a parlar, i va començar els primers debats doncs, sobre el tema dels pressupostos, quan hi havia la moció de confiança del president, i vèiem doncs, que hi hauria possibilitat que aquest any tinguéssim pressupostos, doncs ens vam començar a reunir, quan vam començar amb el president de la Generalitat, i vam transmetre aquesta necessitat, que la Conselleria d'Agricultura era la que tenia el pressupost més retallat de totes, la que s'havia retallat més, i que el pressupost que teníem fins ara estava sobre el 0,98% del pressupost general de la Generalitat, no? Ara, doncs sí que hem tingut un increment. Hem tingut un increment doncs, del pressupost que destina la Generalitat d'Agricultura doncs, d'un 16%. Però, clar, és que venim d'una retallada d'un 47%. Continuem estant molt per sota. Els diners que destina el govern de Catalunya, en definitiva és el Parlament que aprova els pressupostos, agricultura. Llavors, creiem que és una incongruència, no? Perquè... per una banda, doncs, vam tindre el monogràfic, el Parlament, tothom reconeix que el sector agroalimentari és un sector estratègic, que som importants, però a l'hora de dotar el pressupost, a l'hora que es demostra la voluntat política d'un govern, és l'hora de fer els pressupostos, no? I en aquest cas, creiem que destinar, com destinaran ara, a l'1% home, la veritat que ho trobem molt pobre, no? Molt pobre, i bé, si ho comparem amb altres comunitats autònomes, doncs com pot ser Aragó, que destinen l'1,7, a València, que destinen l'1,6, estem molt per sota, la veritat.
M'acaba de respondre, eren dues preguntes que tenia per separar, però les acaba de respondre amb una. El tema del pressupost, però lligat amb això, parlava d'una de les línies, era el tema del PDR, i ara, aquesta setmana, la consellera Serret, amb roda de premsa, ha assenyalat que s'havien invertit fins al 2015 145 milions d'euros, un 7% més del pressupostat inicialment. Clar, quan parlen des de l'administració sempre parlen de més, per exemple, amb el tema pressupost parlaven d'un increment del 13,6, però vostès sempre diuen que falta, que no s'inverteix prou. Amb el tema del PDR sembla ser que passa el mateix, no?
El problema que hem tingut és que venim d'on venim, no? Venim, hem tingut uns anys, doncs, que estàvem al final del període de l'antiga PAC, i ara, doncs, es va encetar, no? Clar, hem estat uns anys que pràcticament, doncs, no hem tingut incorporació de joves, els dos últims anys, doncs, de l'últim període, incorporació de joves, tema dels plans de millora, doncs, ha quedat a zero, havia quedat a zero, pràcticament. Llavors, el sector, doncs, clar, aquests dos primers anys hi ha hagut més demanda, no? Llavors, què ha passat? Amb el pressupost reduït que teníem, amb la demanda, s'ha intentat cobrir, però, clar, hem tingut que tirar de l'exercici d'aquest any, del 2015, per poder aprovar els plans de millora del 2015, doncs s'ha tingut que tirar del que estava pressupostat pel 2018. Llavors, clar, veiem que això és un risc. Veiem que és un risc perquè sí, els dos, tres primers anys es cobrirà, però és que després hi haurà diners per poder arribar al 2020. Llavors, clar, si no dotem de més pressupost, doncs veiem que aquí està quedant, aquest any doncs, ha quedat gent fora, però clar, amb els propers anys encara quedaran molt més a fora, no? Llavors, realment, si ens ho creiem, si realment volem tindre un sector fort, volem tindre, doncs, hi ha d'haver una aposta clara, no? Aquí hi hauria d'haver un debat, jo crec, a nivell de país, quin model d'agricultura volem, no? Si volem un model d'agricultura, doncs, de deixar-ho en mans de quatre multinacionals, que el dia que no es guanyin la vida, doncs, puguin marxar i portar les seves explotacions, doncs, en un altre lloc, doncs, bueno, és un model. Sempre dependrem d'exportar i tal. En canvi, si volem un model de prioritzar l'empresa familiar agrària, l'empresa, que no vol dir que siguin empreses antiquades. Avui en dia el sector ha fet un gran esforç de modernització, d'adequació de les explotacions. Creiem, doncs, que cal aquest petit recolzament realment per tindre un sector fort i que puguem fer aliments de primera qualitat, que ho estem fent, però realment que tinguem aquest cruix que produïm els aliments. Estem molt per sota del que ens recomana la FAO. La FAO ens recomana que cada país, partint el rebost ple, hauria de produir un 60% dels seus aliments. A Catalunya estem a la ratlla del 40-45%. Estem molt per sota. Doncs no podem dependre d'una cosa tan estratègica com és l'alimentació de països tercers. Hem de dependre de nosaltres. Qualsevol que hi pogués haver de transport, el que sigui, és molt perillós, això. Vull dir, això ho reconeix tothom. El que falta és això, la voluntat política i dotar del que requereix. No?
El que passa que aquests debats que vostè parla se n'han fet ja diversos al Parlament. S'aprova una cosa, però després no, posar-la en marxa, pel que veiem, no, moltes vegades no es posa en marxa. Però bueno...
La veritat que el paper aguanta tot, però després sí, la veritat no, els pressupostos no es demostra que està muntat.
Doncs fem una petita pausa, anem seguint amb l'entrevista perquè se'ns va acabant el temps. Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines d'Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb el president de JARCOAG, Francesc Boronat, i ara entrem ja en diferents temes. Un seria del nou decret de fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes, que n'opina? S'ha consultat prou al sector? Perquè em sembla que ja, des del sector, ja veus que es diu que no s'ha consultat prou.
A veure, aquí, la veritat, doncs, hem tingut diferents reunions, però la veritat que no acaba d'anar per allà on voldríem nosaltres. El que estem dient des de JAR, que el primer que cal és criminalitzar el sector ramader, però el que hem de dir són dades. No? Aquí el que demanem és que hi hagi unes analítiques per veure realment la quantitat d'aquestes nitrats que tenim a les zones vulnerables, doncs, a veure d'on provenen. No? I volem fer aquest tractament, quina part ve dels fems, diguem, doncs, de la part o dels nitrats químics o dels nitrats que provenen, doncs, de municipis, doncs, que encara no tenen depuradora, o dels fangs de depuradora també que s'utilitzen. Volem tindre aquestes dades. Creiem que és necessari, doncs, abans d'aplicar mesures, doncs, tindre aquesta informació. A hores d'ara, això ho hem reclamat a l'ACA diverses vegades, a hores d'ara això no ho tenim, o almenys no ens ho han aportat, no? Llavors, també, el que demanem és que és important, avui en dia tenim uns mecanismes, unes maneres, doncs, d'aplicar els purins que s'hauria de tenir en compte. No? Avui en dia, doncs, hi ha unes cisternes doncs, que tecnològicament estan preparades que poden mesurar la quantitat exacta de nitrat que tirem per hectàrea. No? Creiem que tots aquests mecanismes s'haurien doncs, de tenir en compte. Amb el tema de les analítiques, perquè moltes vegades els conreus, a l'hora doncs, de portar els pins o els fems, després encara els fa falta nitrats. I llavors hem d'acabar de complementar amb nitrats químics. No? Llavors, aquí el que voldríem és això, que es tingués en compte doncs, aquests nous sistemes que tenim i podríem anar amb un sistema molt més acurat, molt més exacte, i som els primers interessats doncs, en fer les coses bé. Nosaltres estem al món rural, vivim al món rural, no volem tindre les terres contaminades, però intentem, ja que anem a fer un nou decret, intentem fer les coses bé, intentem fer una cosa, doncs, per exemple, doncs, com estan fent a Bèlgica, com estan fent altres països, doncs, que tenen aquests sistemes de mesurar, d'analítiques, poden anar més en patent.
Sí,
això és una mica el que els estem reclamant. Doncs,
el que passa, que a mesura que està avançant l'entrevista, que estem fent l'entrevista, jo crec que aquesta entrevista, mirem una feta fa 7 anys enrere, i és que no crec que hagi canviat, no sols amb el tema dels purins, el tema pressupostos, el tema... Sembla que tot hi ha molta voluntat, tot es parla molt, tot hi ha moltes reunions. Conec gent que reuneix cada setmana 2 o 3 vegades amb el departament, En diferents d'això, vostès mateixos segur que cada dia un o altre de l'organització es reuneixen, però sembla tot un déjà vu, no? Ja vist
sí,
tot.
Sí,
bueno,
sí,
disculpi,
sí,
eh?
Per, sí, sí,
perquè,
sí, hi ha
me'n recordo, que... me'n recordo, estava jo treballant a l'Osona de Vic, o sigui, estic parlant de l'any 93, el programa aquell de seccions ramaderes que es va portar, de medi ambient i tot, ja que, bueno, semblava allò innovador, ja estava el tema controladíssim, i a Osona doncs és un dels jocs conflictius, com molts altres ja, amb el tema purins, no? I després hi ha l'altre costat que mai es parla i és la societat. Amb el tema aquest potser no estem prou sensibilitzats perquè a tots ens agrada anar cap de setmana però sempre ens queixem de les males olors i és un... No ho sé, amb els anys és que jo veig que ens anem repetint i no avancem, no? No per vostès, eh?
Tens tota la raó. Sí, hi ha molts temes que estan enquistats des de fa anys.
És que el que tocarem ara... Estem igual.
No. Nosaltres mateixos ho dèiem, no?, amb el monogràfic que hi va haver al Parlament, que pràcticament, doncs, bueno, si haguéssim fet una copiar i pagar de l'últim monogràfic que hi va haver, doncs pràcticament els problemes continuaven sent els mateixos.
Clar. I sembla que no desencallem, perquè, per exemple, la següent pregunta que li volia fer era aquesta de la constitució d'una comissió interdepartamental per controlar i prevenir els danys produïts per la fauna cinegètica. Ah, aquest és un altre tema que serà potser una mica també de les mans, perquè hi ha espècies d'aquestes que han estat introduïdes, i ara, com els cabirols, i ara sembla que tenim problemes, no?
Sí. Aquest és un problema que jo crec que ha anat a més. I si com hi ha molts altres que dius, bueno, continuem estant igual, aquest jo crec que ha anat a pitjor, el tema de la fauna, no? Cada vegada, doncs, la veritat, tenim més fauna, moltes vegades, doncs, provocada per iniciatives, doncs, que hi ha hagut per part dels governs de torn, doncs, com deies tu, no?, el cas de deixar els cabirols, que potser sí que fan molt bonic, però, bueno, els cabirols es van escampant d'una zona com a l'altra, cap a l'altra, cada vegada en tenim més. El cas del senglar, doncs, és molt problemàtic. Mm. El cas del conill, en algunes zones, doncs, també que afecta els conreus. Jo diria que el tema de la fauna és un tema de país, no?, és un tema... És un greu problema que tenim, no? Perquè no tan sols pels conreus, que afecta molt, però sinó pel tema d'accidents, de carreteres...
I el bestiar, també, perquè les vaques que els hi trenquen els cercats surten a la carretera... És conflictiu. I a part, clar, tu tens una vaca, et surt a la carretera, té un accident i ets tu el responsable de l'accident, no?
Sí. No, és un greu problema que tenim. Llavors... com que afecta a diferents àmbits, a veure, nosaltres trobem bé doncs, que s'hagi fet aquest pla interdepartamental, que, bueno, perquè intervenen aquí, doncs, interior, intervenen, doncs, el que és agricultura, doncs, bueno, intervenen diferents conselleries, en algun cas potser territori, intervenen diferents conselleries, llavors, a veure, trobem bé. Però aquí el que creiem que s'ha de fer és realment actuar amb celeritat, no?, aquí el que s'està parlant, s'està treballant, s'està fent la nova llei de caça, s'està fent també un decret per poder comercialitzar la carn de caça, i doncs, bueno, s'obrirà tot un debat, tot, ja té tot el seu procés. Creiem que, a veure, la línia pot ser correcta, la que s'està treballant, no? Però, d'alguna manera, el que demanem és celeritat, no? Sí. I després una altra cosa, vull dir, quan tenim un problema en una zona que hi ha una gran densitat d'animal i convé fer control, reduir, doncs aquesta densitat, moltes vegades, quan la societat de caçadors allà doncs no vol actuar o no pot, o que sigui, ja està establert el mecanisme que llavors ha d'actuar el departament. Mm-hmm. Però aquí el que demanem és celeritat i d'alguna manera que es posin tots els mecanismes doncs, per poder actuar. No? Mm-hmm. I cal doncs, facilitar més el tema de gàbies per agafar els senglars, el tema doncs, de bueno, buscar caçadors d'altres zones que puguin actuar, i aquí hi ha vegades... anem una mica lents, no? Anem una mica lents i els danys al conreu hi continuen sent. Danys, doncs, amb els vehicles, amb accidents... Bueno, és perillós, vull dir.
Se'ns està ja tirant el temps a sobre i encara en quedarien com a mínim 3 preguntes per fer-li. Per tant, ja sé que li estic demanant molta celeritat avui, però... I ens deixarem molts temes, per parlar, com sempre passa amb aquestes coses, però almenys estem intentant tocar els més d'actualitat o els que més s'estan parlant aquests dies. I un d'aquests temes, precisament, són 2 acords de la Unió Europea amb, per exemple, amb el cas del TTIP amb els Estats Units, o el CETA amb Canadà, en el qual vostès són contraris. Per què són contraris? Hi ha una alternativa a aquests acords?
Intentaré ser breu. Nosaltres som contraris perquè creiem que no tenim amb les mateixes armes. Allà tenen un sistema de producció que és molt diferent al nostre, sobretot amb el que fa el sector carri. Allí estan autoritzats una sèrie de productes doncs, a engreixar el bestiar que aquí no estan autoritzats. Llavors, no trobem just, no trobem just tal com veiem que s'està fent. D'alguna manera, creiem que serà un engany al ciutadà, a la població, si tot això no hi ha un etiquetatge molt clar. És el tema que ens pugui entrar aquesta carn que està alimentada d'una manera que aquí tenim prohibit. Vull dir, a veure, si ho tenim prohibit perquè aquí es creu que això pot tindre un cert perill per la població, no entenem, doncs, com ara es poden fer aquests acords, poden entrar aquests productes i, bueno, el consumidor doncs, es trobarà dins dels lineals, doncs, car. Llavors, aquí estem lluitant amb sistemes diferents, no sé, o ens autoritzen a produir igual, o clar, si no, no podrem competir amb el tema de preus. Mm. Creiem que és un engany que també s'està fent a la ciutadania. Mm. Llavors, això no estem d'acord. Llavors, també tot el tema de comissions d'orígens, bueno, hi ha tota una sèrie de temes que la veritat és que ho veiem, que aquí servirà l'agricultura com a moneda de canvi una vegada més per poder doncs, oferir empreses de serveis als Estats Units, amb el tema del Canadà, del CETA. La veritat que no estem d'acord.
I Unió de Pagesos els ha dit si volen participar a la marxa pagesa que faran del 26 al 28 de gener per demanar dignitat per la pagesia? Què en pensa aquesta mobilització?
La veritat és que no. Bueno, diré més. A veure, nosaltres com vam estar treballant tot amb les propostes, com que no ens discutíem, jo personalment vaig contactar doncs, amb diferents membres de Unió Pagesos i amb el seu màxim responsable, escolteu, què us sembla si poguéssim fer alguna acció conjunta de protesta per significar el sector, per demostrar que encara estem vius, que encara estem aquí, però realment mirem de fer algun acte conjunt tot el sector, no? No tan sols Unió de Pagesos llar, sinó ens ha convidat tot el sector. Tenim les organitzacions que tenim. A hores d'ara, jo no he rebut cap resposta. Llavors, doncs, vaig veure la mitja dels mitjans de comunicació al cap d'una temporada doncs, que es feia aquesta marxa pagesa, que és molt lícita, ho trobo molt bé, ho trobo un encert per part d'ells, perquè motius per sortir al carrer en tenim, jo crec que en tenim. Però, home, jo crec que d'alguna manera s'ha perdut l'oportunitat una mica doncs, d'anar tot el sector junt, no?
El que passa és que vostè ja fa un any, recordo, amb aquests mateixos estudis, quan vam fer el debat, els debats que vam fer de cara a les eleccions, al camp, ja va proposar això de que quan es fessin certes coses amb què l'afectat era tot el sector, que era bo anar junts. O sigui, vull dir, que no és un missatge que dona vostè ara coincidint amb això, sinó que vostè ja fa temps que ho diu perquè està gravat. I amb el debat que vam fer, llavors hi havia Unió Pagesos i Assaig en aquell debat, ho van dir que, per cert, no per tot, però que hi havia coses amb les quals era bo anar junts per donar aquesta consistència de sector, no? I inclús convidar, com diu, pues, altres associacions sectorials, com poden ser Asoprovac, en el cas del Bacum, o Porcat del Porcí, o la FAC de Federació Avícola. O sigui, perquè jo suposo que junts és més fort, no?
Jo crec que sí. Jo vaig procurar llavors, ho he dit diverses vegades, que en temes importants, en temes claus, en temes que si ens sentem en una taula segur que ens posarem d'acord, si no hi ha algun tema que discreparem, però hi haurà temes importants, doncs jo crec que sí que seria bo anar tot. No? Crec que falta una mica aquesta voluntat, no? Ara, no, és difícil, però clar, no, amb una particular i no em comptem, doncs clar, no em puc presentar, si puc anar.
Doncs...
Clar, i amb un acte així, el més lògic ha sigut per poder parlar i poder, però bueno, és lícit, eh? Vull dir, doncs, un acte lateralment i tal, són l'organització principal, ho poden fer, res a dir, i moltes coses, doncs, el que reclamen coincidim, però clar, però és un acte d'ells, és la seva festa particular, per dir-ho d'alguna manera, no?
Doncs agraïm a Francesc Brunat. Sempre ens deixem coses amb aquestes entrevistes. Però reitero, agraïm a Francesc Brunà, president de JARC, que ens hagi explicat quines són les demandes de la seva organització agrària per aquest any. I ens emplacem a parlar d'aquí uns mesos perquè ens han quedat molts temes pendents.
Molt bé, moltes gràcies. Així ho farem.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Del camp a taula. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han tancat el programa de desenvolupament rural del 2015 amb una inversió de 145 milions d'euros, el que suposa un 7% més del pressupost previst inicialment, que era de 135,5 milions, segons va informar dimecres en roda de premsa la consellera Meritxell Serret. Del total de la inversió, el 71,5% s'ha destinat a mesures incloses dins del contracte global d'explotació, és a dir, a les que van adreçades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions agràries, que han passat dels 80 milions d'euros pressupostats als 103 milions destinats finalment amb un total de 19.641 beneficiaris. Pel que fa al projecte de pressupostos del 2017, el Departament d'Agricultura preveu un increment del 13,6%, passant dels 267,7 milions d'euros als 304 milions. Amb aquesta xifra, la Conselleria pot recuperar pressupost i recursos per al sector després de 5 anys consecutius de retallades, en concret un 47% del 2010 al 2015. Canviem de qüestió. Per la seva part, la Unió de Pagesos ha fet aquesta setmana balanç del 2016 del sector porcí. Pel que fa als preus, tot i que la cotització mitjana a Merco Lleida ha estat la mateixa que l'any anterior, 1,13 euros per quilo viu, que és la més baix dels últims 5 anys, el sindicat agrari valora de forma positiva el balanç d'aquest sector gràcies a la disminució del cost de producció. Així, segons dades de CIP Consultors, el cost de producció durant el primer semestre del 2016 ha estat de 1,03 euros per quilo de porc, de 108 quilos de pes viu, que contrasta amb el 1,09 euros per quilo d'un porc de 107 quilos de pes viu de l'any anterior. Si es confirma aquest cost de producció, els ramaders catalans haurien obtingut un marge de 5 cèntims per quilo d'animal viu durant el 2016. Unió de Pagesos també ha assenyalat que, paral·lelament, s'ha consolidat l'increment de les exportacions porcines europees, especialment a la Xina, a causa de la reestructuració del sector d'aquell país i la previsió és que es mantinguin aquest 2017. Cal recordar que el 2015 es van exportar productes porcins per un valor de 4.000 milions d'euros i les xifres definitives per al 2016 podrien estar al voltant dels 4.500 milions d'euros, és a dir, un 10% de les explotacions de les exportacions totals del sector agroalimentari.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 17 de gener a 185 euros per tona, per tant, puja un euro. El blat de moro francès a 184 euros augmenta un euro. L'alfals granulat a 150 euros per tona es manté. La colza d'importació a 222 euros per tona puja 4 euros. I la garrofa a 165 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,04 euros al quilo i el groc viu també a 1,04 euros al quilo, mantenint-se totes dues cotitzacions respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,75 euros al quilo i el groc canal a 1,59 euros al quilo, repetint els dos preus en relació a la setmana anterior. La gallina pesada, marcat 0,52 euros al quilo, i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,02. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,90 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,80 euros. I a la S de menys de 53 grams a 0,57 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella, de 180 a 240 quilos per canal, s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,17 euros a la U, a 3,84 euros a la R, a 3,45 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el 17 de gener a la secció de porcí del mercat carni ramader i avícola de Barcelona a 2,50-2,53 euros per quilo, baixa amb 5 cèntims. El llom canya, 3,10-3,10 euros per quilo, disminueix 10 cèntims. La costella, 3,35-3,38 euros al quilo. Repeteix, el filet de 4,70-4,73 euros per quilo, baixa 10 cèntims, i el cap de llom, a 2,60-2,63 euros per quilo, disminueix 10 cèntims.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,10 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,70 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,90 euros al quilo per canal. Totes aquestes cotitzacions baixen 30 cèntims. Per la seva part, el cabrit ha marcat 12,90 euros, disminueix 1 euro respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill de 1,900 a 2,125 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,63 euros. Per tant, repeteix en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció del producte que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre. Què tal?
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Doncs aquesta setmana podem recomanar la compra de peixos procedents de piscifactories, com, per exemple, el llobarro o l'aurada, procedents de Múrcia, el corball, que ve de Castelló i de Turquia, i la truita, procedent de Lleida i de Logroño. Referent al peix blau, recomanem el bonito del norte, o bé bacureta, procedent de les costes gallegues i del Cantàbric, el saitó, de la zona catalana llevantina, també han arribat bones captures de la zona de Portugal i França, sardines de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i del litoral andalús. Hi ha també bona oferta de sèpia, procedent de Galícia, de França i del Marroc.
Després d'aquesta bona oferta de peix, què tenim de marisc fresc?
Pues de marisc fresc tenim, com sempre, el musclo, tant el normal com el de roca, procedent de Galícia, la cloixa de cultiu del litoral gallec i d'Itàlia, la galera de les costes catalanes i del litoral d'Andalusia i el cranc de mar, procedent de Galícia.
Doncs gràcies, Josep. Aquesta setmana he vist que tenim molt bona oferta, per tant, que la gent compri molt peix i tornem a contactar la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Molt bé, sí, de gràcies a vosaltres i, com sempre, Restem a la vostra disposició per facilitar-vos qualsevol informació al respecte.
Tot seguit, parlem amb la Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Bueno, doncs les fruites, com és ara de temporada, doncs tenim la taronja, el plàtan, la pera, la poma, el raïm, i després doncs tenim ja que... Bueno, que fa dies que les tenim ja són les maduixes, el maduixot.
Sí, sí.
Que...
Una mica verds encara, eh?
Bueno, però... ja es comencen a trobar alguns de la zona de Huelva, que està molt bé, i del Maresme també, eh? Però bueno, sí que és veritat que comença ara la temporada bona. Espera una miqueta.
I pel que fa als hortalisses, que per cert, jo com a consumidor, sí, m'ha semblat que estaven una miqueta, jo veient... preus, eh? Ahir, quan sí, vaig anar a comprar, allò sí, dic, hosti, pues sí que estan... Però, en general, tot, eh? Les mongetes...
Sí, la hortalissa, el problema que hi ha, bueno, si se li pot dir problema, és que ha arribat a aquesta onada de fred, ha arribat a Europa principalment, nosaltres ens ha afectat per una miqueta més tard, i llavors molta de la producció que es fa a Espanya se'n va cap a l'exportació, cosa que fa que hi hagi menys producte. I, clar, això fa que, si hi ha demanda, doncs els preus pugin, a part de que, com que el fred també ha acabat arribant aquí, hi ha menys producció a origen.
Sí, sí.
Això és oferta i demanda, no?
No, que vosaltres... Sí. No, jo no ho dic que vosaltres...
No, dic
vosaltres...
És una cosa que passa doncs, de tant en tant, però què passa? Llavors, clar, les plantes tiren fins on tiren i... Doncs,
de tota manera, malgrat el fred, sí que hi ha de tot, no?, per entendre'ns.
Sí, no, producte hi ha de tot, eh? No hi ha cap producte que no n'hi hagi, el que no hi ha tanta quantitat, però hi ha per tothom. Vull dir, el que passa és que si hi ha molta demanda, doncs els preus pugen, sí. Això és com la borsa.
Sí, sí, sí. Doncs aquesta setmana, com ja t'he dit, fora de micro, no tenim gaire temps i, per tant, el producte que havies preparat, ja que has tingut una feina per fer-ho, cada setmana et dono els deures, ho deixem per la setmana vinent. I llavors ja parlarem amb una mica més de profunditat.
Vale, el guardem per la setmana que ve.
I bueno, ja parlarem una mica d'aquestes fruites que estan arribant, de com, aviam, si s'estabilitza el mercat de la... Bueno, clar, també depèn del temps,
del clima.
Perquè el fred aquest em sembla que es mantindrà uns dies. I,
sí,
bueno,
això sembla, a veure què, com va.
Doncs gràcies, Susana, i tornem a posar-nos en contacte la propera setmana.
La setmana que ve.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què ens portes avui?
Isidre, doncs avui tenim una escuma de poma.
I quins ingredients necessitarem per elaborar-la?
Agafeu bolígraf i llibreta, com sempre, i preneu nota. Per 4 persones caldran 4 pomes, 4 clares d'ou, 4 culleradetes de sucre, una punta de sal i caramel líquid.
I Mercè, ara com elaborarem aquesta escuma de poma?
En primer lloc es pelen les pomes, es tallen a trossos i es posen a bullir en aigua al voltant d'uns 20 minuts fins que estiguin ben toves. Una vegada cuites, es cola el suc i es posen en un drap de cotó penjant fins que s'elimini el suc sobrant i es tritura fins a convertir-lo en un puré. Mentrestant, es munten les clares a punt de neu amb una punta de sal fins que quedin ben fortes. A continuació es posa caramel líquid al fons d'un motlle de flam o de plum cake. S'incorporen les clares muntades a la compota amb molta cura i es posa a coure al forn al bany-maria, aproximadament una hora, a temperatura mitjana. Una vegada cuit, es deixa refredar i se serveix ben fred. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que fem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, conversarem avui amb Gerard Garreta, ramader ecològic de l'empresa Cal Grauet, SCP, ubicada a Ger, a la Cerdanya. Bon dia, senyor Garreta, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Bon dia.
Anava entrant en matèria, però clar, la pregunta és òbvia. Estant com està la Cerdanya i tenint ramaderia com té, com porten això de la neu? d'aquesta neu que ha caigut tan abundant?
Bueno, la veritat és que portar-la no la portem massa bé. Fa molt fred i està tot ple de neu, però...
I tenim bestiar, suposo que complica una mica, no, el maneig?
Sí, complica bastant en quant al dia a dia, el treballar sobre la neu, i amb aquest fred, pues, és bastant difícil per nosaltres i pel bestiar en si.
Clar, el que passa que els que estem a ciutat ho veiem tan, tan bucòlic això que ens haurien de posar ja 2 mesos durament a treballar amb la neu i l'avorriríem.
Segurament, segurament.
Des de quan tenen l'empresa i des de quan es dediquen a la ramaderia ecològica?
Mira, jo sóc la quarta generació, estem a la mateixa explotació des d'aproximadament l'any 30, i, bueno, han anat passant de pares a fills fins ara, on jo sóc la quarta.
Però la ramaderia ecològica, això és més nou.
Sí, sí, això vam entrar amb l'ecològica l'any 2013, i a partir del 2015, que vam passar el període de conversió, doncs vam ser oficialment ecològics.
El que he sentit és que el que tenen més, les principals espècies, són el vaquí de carn i gallines ponedores. Per què? Perquè són dues espècies una mica diferents. I quants caps tenen, aproximadament?
Sí, mira, doncs des de sempre hem tingut vaquí de carn, on quan treballàvem en convencional, doncs fèiem la cria dels animals i possiblement posteriorment es venien a engreixadors fora de la comarca. Des del moment que vam pensar a fer-nos ecològics, vam voler tirar un pas més endavant, intentar aprofitar que fèiem les coses o intentàvem fer les coses el millor que sabíem i poder arribar a comercialitzar aquesta carn. I actualment tenim aproximadament uns 100 animals, 100 i poc, on intentem fer-nos tot el cicle, des de la cria de l'animal fins que aquell animal arriba pràcticament a la nevera de cada casa.
I de gallines suposo que en tenen menys.
No, en tenim unes quantes més. De gallines n'hi ha unes 500 actualment.
Tantes? Una explotació quasi de 500 aquí a la Cerdanya, d'un-hi-do.
Sí, sí. Que tingui notícies és l'única que hi ha en tot el Pirineu català.
Per això dic
que... En quant a gallines de pondre.
Clar, és que per això dic que sorprèn, no?
Sí, perquè a priori les condicions són bastant adverses en quant a climatologia i en quant a la venda, però, bueno, la veritat és que després de fer un estudi de mercat i d'intentar posar els punts sobre les is, pues, el negoci va rotllant més o menys.
També disposen d'aquí i ubicabrum.
Sí, sí, entre d'altres coses també tenim tot això. Les ovelles i les cabres és bàsicament per autoconsum, i en tenim molt poquetes. I per què fa els cavalls, pues, clar, estem a la Cerdanya i la tradició de la Cerdanya són els cavalls. Tenim la raça cavall pirinenc català.
I... Amb ecològic?
Amb ecològic, sí, sí, tot amb ecològic. Sí, i aquí encara no hem fet el pas de comercialització. Criem els cavalls i llavors, quan tenen aproximadament un any, llavors es venen, ja sigui per carn o per treballar.
I quin és el seu mercat?
El mercat, pel que fa a la carn, nosaltres intentem subministrar aquí a la comarca, tot de proximitat. En quant a restaurants, petites botigues i sobretot el que tenim molt és client final, gent que li portem a casa, i llavors baixem una vegada cada 15 dies a Barcelona a repartir, perquè nosaltres fem la carn al detall, l'envasem al buit, com la gent ens demana, i la portem directament a domicili. Ara hem començat a treballar amb una raça Angus, que diuen que és una de les millors carns del món, per tal de millorar aquesta qualitat de carn. I per qui fa els ous, pues, és tot un mercat 100% local, a l'àmbit de la Cerdanya i una mica a l'Urgell, i són tot establiments petits, ja siguin restaurants i botigues. I llavors també tenim una sèrie de clients particulars on cada setmana se'ls hi porta els ous a casa, també.
Ja per acabar així breument, perquè se'ns tira el temps a sobre i ja bastant marcant des de la peixera que hem d'acabar, enguany han estat finalistes els Premis PITA, que és la Innovació Tecnològica Agroalimentària de la Generalitat, que n'hem parlat aquests dies enrere, i en la modalitat de jove emprenedor innovador. Quina valoració fa d'aquest reconeixement? I suposo que suposa un estímul per tirar endavant.
Sí, totalment. És... Per nosaltres és un gran privilegi, un gran honor haver sigut finalistes d'aquest premi, ja que una petita explotació del Pirineu a la Cerdanya, on actualment hi tenim un pam de neu, les condicions són molt difícils, i que un departament com és el d'Agricultura et reconegui la feina ben feta i els mèrits que estàs fent, pues, és molt important.
Home, segur que alguna cosa han fet vostès, perquè això de tenir 500 gallines aquí dalt, ponedores, no, bueno, ja ho hem dit, no ho té tothom. Vull dir que també han... L'altre sí que són espècies més d'aquí, no? Com el vaquí de car o l'oví, el cabrum, i sobretot l'aquí, no?
Sí, sí, vam voler buscar un tret diferenciador a l'explotació i un valor afegit, i no seguir el que s'havia fet sempre, sinó diferenciar-nos una mica. Per això vam apostar per la gallina ponedora.
Doncs agraïm a Gerard Garreta que ens hagi parlat de ramaderia ecològica i d'aquesta empresa Cal Creuet, familiar, que, com hem pogut veure, és innovadora dins la seva zona.
Moltes gràcies, doncs.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
L'agenda. Del 23 al 27 de gener s'efectuen a Preixana les 5es jornades tècniques amb una demostració de maquinària agrícola inclosa. Dimarts 24 realitza a Barcelona una jornada en la qual s'explicaran quins productes i serveis ofereix l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per l'empresa agrària, i a Manresa una sobre sanitat vegetal en vinya. El 26, dia 26, es du a terme a les Borges Blanques la 5a jornada de poda d'ametller en plantacions de regadiu, i a Ripoll una sobre la situació actual, el maneig i les patologies en l'aviram autòcton. I ja el divendres 27 de gener es fa a Lleida la 4a jornada de control biològic. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària del Pallars organitza del 27 de gener al 17 de febrer una jornada sobre la normativa sanitària en els obradors de transformació agroalimentària. Del 23 de gener al 2 de març, l'Escola Agrària d'Alfarràs du a terme un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes sanitaris. El curs també el fa l'Escola Agrària d'Amposta, del 23 de gener al 2 de febrer. Aquest mateix centre efectua del 24 de gener al 30 de març un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes sanitaris, i del 27 de gener al 8 d'abril un curs d'agricultura biodinàmica. Més cursos. En aquest cas, l'Escola Agrària del Pirineu acull del 24 al 27 de gener un curs sobre accidents i defectes d'afinitat de formatges. L'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, Vilassar de Mar, realitza el 24 de gener al 2 de febrer un curs de llums de LED en jardineria. I, per últim, l'Escola Agrària del Solsonès, Cardona, du a terme del 26 de gener al 9 de març un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 20 fins a demà diumenge 22 de gener, se celebra a les Borges Blanques la Fira de l'Oli de Qualitat, Verge Extra, Fira de les Garrigues. Avui dissabte i demà diumenge es realitza a Sant Vicenç dels Horts la Mostra Comercial i Agrícola. Des d'avui dissabte 21 fins al 24 de gener s'efectua a Barcelona l'Expogar Primavera 2017, i demà diumenge 22 de gener es fa a l'Espolla la Fira de l'Oli i l'Olivera, i a Santa Pau la Fira de Sant Antoni, Fira del Fesol.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del camp a taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya. Com sempre, aquí, a Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.